L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, deixar anar el passat. És evident que el nostre passat marca la manera com som i la forma com vivim les coses. Però el passat és fugisser. De fet, és irrecuperable, tal com deia el filòsof Heràclit. Ningú es banya dues vegades en el mateix riu perquè el riu canvia, així com la persona que s'hi fica. Tot això, hi ha persones que viuen el present marcades totalment per un seguit de situacions que van passar fa anys i panys, en alguns casos. Viuen com segrestades pel passat. Xavier Guix acaba de publicar el seu darrer llibre, El reto de soltar el pasado, que ha publicat ARPA, i diu: el passat no tan sols deixa marques, també crea motlles. El passat no és únicament un dipòsit de coses trencades. És, per sobre de tot, l'arrel de qui som. Si coneixes bé la teva història, et mouràs amb més claredat en el present. No perquè ho entenguis tot, sinó perquè el passat et dona context. En aquest sentit, afegeix, la temptació de mirar enrere buscant nous records es paga amb l'aparició inesperada de les coses que no es volen recordar. L'oblit no desfà els records, tan sols els allunya, els manté adormits. Avui a l'ofici de viure, doncs, deixar anar el passat, que és per en Xavier Guix. Ben retrobat. Gràcies, Xavier,
moltes gràcies,
per tornar al programa.
Que
és un repte. A l'anterior llibre hi havia un problema per començar.
I aquí hi ha un repte.
un canvi.
Hauríem pogut posar problema també, però hem dit, home, allò un repte, perquè en realitat ho és, eh? Ja te l'explicaré.
Saludem també la Míriam Sobirana. Míriam, ben retrobada.
Hola, encantada, Míriam, de compartir amb vosaltres.
Igualment. No serà tota l'estona, perquè la Míriam té un vol, ha d'agafar un vol d'aquí uns minuts, d'aquí una estoneta, i ens podrà acompanyar una mica menys de mitja hora aproximadament, però vaja, estem molt contents que puguis ser aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies.
En tot cas, et proposo potser parlar una miqueta més tu en aquesta part inicial del programa, aprofitant que després en Xavier es quedarà sol a l'estudi, pràcticament sol, en companyia d'un servidor. Per tu, el tema de deixar anar el passat també és un repte?
A veure, és un gran repte i és un gran tema, eh? És un gran tema. Perquè hi ha parts del passat que no és que els hagis de deixar anar, perquè formen part de tu, però els has d'evitar des d'un altre lloc. Evitar amb però evitar de viure, eh? Els has de viure des d'un altre espai interior. És a dir, per exemple, una persona, doncs, que es va divorciar i va tenir un trauma. Aleshores, al principi, aquest trauma d'aquesta separació ha de viure un dol, però a poc a poc ha d'anar refent la seva vida. I per experiència d'acompanyar persones i experiències pròpies també, doncs la persona va visquent aquell passat des d'una altra mirada, col·locant-lo en el seu lloc, per dir-ho d'una manera, i poder estar més present. O sigui, el repte de deixar anar el passat és el repte de viure el present aquí i ara. I el que passa, que hi ha coses que hem de digerir que ens han passat, hi ha coses que hem d'entendre, com deies del que has llegit del Xavier, hi ha coses que hem de perdonar, però com que ens costa i estem constantment amb la societat de la distracció, en comptes de fer aquest treball de digerir, de comprendre, de posar el seu lloc per aleshores estar plenament present en l'aquí i ara, doncs ens estem distraient i allò es queda en un armari. I aleshores passa alguna cosa que obre aquell armari, no? I de repent reacciones i dius, d'on surt aquesta reacció? Surt de l'olla pressió de totes les coses que no he digerit, no he deixat anar, no he comprès i no he començat a viure des d'un altre espai.
I és que, com escriu en Xavier Guix en el seu darrer llibre, costa molt ser feliç i viure tranquil amb un mal passat. No es pot viure una vida plena i autèntica si una persona viu presa de les seves programacions. No necessites estar ferit per mirar enrere, diu en Xavier. Només cal voler entendre d'on prové aquesta manera de mirar el món que tens, per què reacciones com ho fas, per què t'agrada el que t'agrada o sents el que sents.
Exacte, és a dir, que a vegades quan feia aquell llibre pensava l'únic risc d'aquell llibre és que la gent es pensi que parlar del passat és ui, anar a remenar el patiment, les coses que m'han passat, els traumes, i la gent li fa mandra, això, com deia ara la Míriam, la gent això ho distreu, no? Aleshores, volia com destacar de dir, cuidar, compte, no tot és coses trencades, sinó la constitució de com s'ha format la nostra psique i les nostres programacions, la nostra manera d'estimar, la nostra manera de veure el món des de petits. I, per tant, tenir aquesta informació i ser-ne conscient és el principi perquè tu puguis contextualitzar-te avui, puguis trobar-li nous sentits, puguis integrar aquesta experiència d'una manera diferent. En canvi, la idea de remenar el passat i anar allà a buscar, en fi, totes les incidències que ens van fer patir, no. La idea no és tornar a un passat patidor, sinó simplement és recuperar quina és la utilització que estic fent avui respecte al passat. Perquè només puc parlar del passat avui. No puc tornar al passat. I quan tornem al passat, no tornem al passat, tornem al record.
Exacte, tu això ho remarques en el llibre de diferents maneres. No estem recordant l'últim record, com si diguéssim, no?
Sempre. Per tant, el record no és el passat. És un fragment o un residu o una representació mental a la meva memòria que, a més, com diu la cançó de la Rosalía, que s'ha posat de moda, que és exacte el llibre, sempre que recuerdo, recuerdo un poco diferente. La qual cosa ens diu, primer de tot, la memòria no és fixa, no és un àlbum de fotos que mires la foto i no es mou. No, no, en la teva representació mental, la teva ment, allò s'ha bellugat.
Clar, això és molt esperançador, no?
Efectivament.
Que podem modificar-ho. Sí, digues, sí. Míriam.
És el que jo li dic a l'ió narratiu. Com narres tu el teu passat? I aquesta narració la vas canviant. I jo veig aquí el problema o la situació difícil és quan la narració la fas des de ser víctima, des de culpabilitzar-te, des de culpabilitzar els altres, des de la pena, per dir-ho d'una manera. Aleshores, és una narració que, a més, la repeteixes i la tornes a repetir, donant-li voltes d'una manera que et fa mal a tu mateix. Jo és aquí, com veig que hem de deixar anar el passat, és deixar anar la narració del que ens diem una i una altra vegada sobre el que ens ha passat. I canviar la narració, viure-la des d'un altre lloc, mirar els punts de llum, què ha après d'allò que, vale, potser va ser terrorífic, potser va ser molt dolent, però quina força m'ha donat, quins valors m'ha ajudat a veure, com m'ha configurat amb el que sóc avui. I d'aquesta manera, la narració que faig del passat i la manera que visc el que sigui que em va passar, ho faig des d'una narració més àgil, més lliure, més oberta, i no visc sempre en el record del passat. Jo crec que tenim una qualitat molt bona, els éssers humans, que és la de l'oblit, d'oblidar-nos de les coses, perquè és que si ens en recordéssim de tot el que ens ha passat, és que seria tremendo.
No sé qui deien que la felicitat, que és un terme, per cert, que fins ara diu en Xavier que li feia mandra escriure sobre aquest tema, que era tenir bona salut i mala memòria. Eh?
Efectivament, sí. Entre altres coses, perquè és així. El fet de l'oblit és un tema que ja hi tornarem, perquè és un tema molt important a l'hora de parlar justament d'aquestes narratives i a l'hora de parlar del passat, no? Perquè el passat ha constituït realment una biografia. I per aquesta biografia justifica la meva vida. Si jo em justifico per una biografia que són coses que he viscut en el passat, aleshores no estic vivint en el present. I molta gent, encara molt avui, això és una idea d'Albert Ellis, el gran pater de la teràpia racional emotivo-conductual, que va utilitzar molt l'estoïcisme i que, entre les idees irracionals que tenim, deia, una idea irracional o creença irracional és creure que per una cosa que vaig viure en el passat, que va ser molt dolorosa, mai de passar la vida patint aquesta cosa que vaig patir i justificant la meva vida a partir d'allò que va passar. Quan allò va ser en aquell moment, va ser llavors, i avui tinc l'oportunitat de transfigurar-ho, transmutar-ho, redreçar-ho, viure-ho d'una altra manera, justificar-ho d'una altra manera, però mai que serveixi com a excusa per justificar la meva vida.
Sí, em va semblar, Xavier, veure en un vídeo a la presentació del teu llibre que feia en Walter Rizzo, no?
Sí.
Que parlava de les pel·lícules que
ens muntem
sobre el passat. Ens en muntem moltes?
És que, clar, al final una persona la podem reduir, i perdona que faci aquest reduccionisme, la podríem reduir a memòria i relat, el que dèiem ara amb la Míriam, no? O sigui, una persona és memòria perquè és el que recorda, però sobretot és relat, perquè tot això que recorda té sentit si hi ha una banda sonora que l'explica. Perquè les imatges per si mateixes seria com veure una pel·lícula sense so. Podria ser qualsevol cosa. En canvi, a la que li posem un transfons musical, que seria emocional, li posem una narrativa, aleshores la pel·lícula ja canvia.
Clar, i aquí també hi ha una qüestió que quan el moment present és difícil de viure'l, per les diferents circumstàncies i situacions que té la persona, a vegades es refugia en el seu passat. No, perquè jo fa uns anys això era millor, jo ho vivia millor... I aleshores aquest relat que fa del seu propi passat com més paradisíac, per dir-ho d'una manera més maco, fa que no pugui veure el valor del present i que visqui des d'un patiment constant que podria superar si canvies aquest relat. Molt bé, escolta'm, alegra't de que vas viure aquest passat, però busca el millor del present. Per tant, aquí és on, si deixar anar el passat, jo no sé si diria en aquest cas deixar anar el passat o canviar el relat que faig del meu propi passat per deixar anar l'aferrament cap a aquesta manera de viure el meu passat com que era molt millor que el meu present, i per tant sempre estic comparant el present a com era abans.
Exacte.
No, és que abans era així, clar.
És que clar, per deixar anar primer s'ha de desenganxar, no? No puc deixar anar una cosa que està enganxada, aleshores per poder-la desenganxar primer i després deixar-la anar necessito poder-la veure i poder veure com me l'estic explicant, quin sentit té avui a la meva vida i per a què ho estic fent servir, no? I no es tracta d'inventar-se un relat, que també quins escolti que no es pensi que estem dient va, inventa't una pel·lícula, inventa't un relat, bueno, explica-t'ho d'una altra manera. No, no, no es tracta que t'enganyi, no es tracta que et montis una pel·lícula diferent. Es tracta que allò mateix ho configuris des d'un marc diferenciat. Avui ja no ets aquell. Les circumstàncies que van passant no són les d'avui. El marc en el que va passar, el context en el que vas viure allò, ha canviat. I en aquell context, a vegades, també som una mica... ens centrem molt en una sola imatge que recordem i en lloc de veure que potser si obrim el focus, ens donem compte que en aquell context, en aquella imatge, hi havia altres protagonistes que no els recordem. Hi havia altres persones que també van intervenir i no les recordem. Aleshores, no pretenem enganyar, pretenem tenir una visió més àmplia que em permeti que el relat sigui diferent.
Pel que fa al penediment, dius, que cites a José Antonio Marina, que va dir, quien dice que no se arrepiente de nada es un santo o un imbécil, y lo más probable es que sea un imbécil. Sí. Tu faries teva aquesta...
Totalment, sí? Per això l'he posat aquí. Totalment, perquè, a veure, dir jo no em penedeixo de res és un acte de mostrar que no he après res a la vida. Perquè ha sigut gràcies, justament, a les vegades que hem caigut, que ens hem penedit de coses, que ens hem donat compte que ho havíem fet malament, que he pogut anar millorant el meu tarannà, la meva personalitat, he pogut millorar-me, no? Per tant, la consideració de que jo no em penedeixo de res és un acte afirmatiu, jo crec, de molt orgull, que caldria deixar-lo.
Sí. Què en penses, Míriam, del penediment?
Jo crec que és boníssim penedir-se, però no d'autoculpar-se, sinó de donar-me compte i, a més, tenir la humilitat de reconèixer-ho, de dir-li a l'altre, mira, perdona, m'he equivocat, o dir-m'ho a mi mateixa, no? Mira, això és que hagués sigut millor que no ho hagués fet així, no? I tenir clar quina és la lliçó que he pres d'aquesta situació que ha passat.
És curiós perquè... Digues, Míriam, digues.
No, Volia comentar un altre tema connectat amb el passat, vull dir que si vols parlar del penediment i després
direc. Sí, per acabar, sí. Sí, per acabar aquest tema, en Xavier dius en el llibre que tu de penediment i de remordiment no sents que la gent en parli ni tan sols els amics, que és una experiència incòmoda d'explicar.
És incòmode d'explicar, perquè és reconèixer allò que no... o allò que havíem de fer i no vam fer, o allò que hem fet i no ho hem fet bé, no? Aleshores, hi ha una distinció important, perquè ara que la Míriam parlava de l'aprenentatge que n'haig de treure del penediment, l'aprenentatge curiosament ve del remordiment, perquè del penediment no ve. Què passa? Que utilitzem la mateixa expressió per parlar de coses que són diferents. Primer, que estem parlant de dues extensions de la culpa. Què em fa sentir culpable? El penediment. De què em penedeixo? D'allò que no he fet. D'allò que volia fer o havia de fer i no vaig fer. En canvi, el remordiment, que és un mossegar-se per dintre, aquí és perquè he fet allò que no havia d'haver fet. I normalment ha causat danys a tercers, és a dir, ha causat dolor, ha causat que altres hagin patit. I aquesta, el remordiment, és de la que més puc aprendre, perquè és la que em fa mal per dintre. En canvi, amb el penediment es produeix una cosa psicològicament insòlita, que és que acabo fent una idealització, que és creure que allò que no vaig triar era la bona. I quan crea la bona, em culpo, però no prenc res. És que em castigo per no haver sigut tan tanoca de no haver triat en el seu moment el que havia de triar. Però és perquè he fet una idealització. Mai a la vida sabré si allò que suposadament no vaig triar era la bona. No ho sabré mai. I a més, potser ho hagués triat i vés a saber com m'hagués anat. Per tant, compta amb el penediment perquè té aquesta doble vara de mesurar.
Dius que coneixes persones que no es penedeixen de res.
De res. I aquí està aquest fet, no?, de dir, si no em penedeixo de res, aleshores, escolta'm, què has après a la vida? De què t'ha servit? Per tant, tot el que has volgut, tot, absolutament tot el que has volgut ho has aconseguit, absolutament tot el que has volgut ha passat. No hi ha res en absolut a la teva vida que hagis volgut però que a l'hora de la veritat et vas tirar enrere. Hi ha hagut coses que has dit que no, hi ha hagut coses que t'han fet por. Home, reconeixem humilment que som humans i en molts aspectes tenim por, triem malament, ens fa angúnia. Aleshores, després la gent es penedeix de dir, ai, si hagués agafat aquell treball, si no hagués deixat aquella nòvia, si no sé què. Sí, però això ja ha passat. El que es tracta és de que aprenguis i no que et penedeixis des del punt de vista de creure que allò era la decisió correcta.
I estàs d'acord, Míriam?
Sí, estic totalment d'acord. I hi ha una altra cosa referent a com vivim el present que m'agradaria compartir aquí, que si, per exemple, jo tinc un repte ara que afrontar, jo puc anar al meu passat i veure totes les vegades que he sigut capaç de vèncer un repte, totes les vegades que he sigut capaç de superar una situació. I això em dona forces pel repte que tinc al davant. Ara, si per exemple, doncs el repte és, no sé, és un examen i penso tots els exàmens que he suspès en el passat, aleshores vaig més insegura pensant, bueno, tornaré a suspendre. En comptes de recordar del passat lo millor que m'ajudarà a viure bé el present, el que faig és recordar lo pitjor que no m'ajudarà en el present. Si pensa, si tu has de fer un salt llarg, vas enrere per agafar carrerilla i córrer i així fer un salt alt. Doncs això seria anar una mica a lo millor del meu passat per fer el salt en el present cap allà on vull anar. Per tant, crec que hi ha parts del nostre passat que ens poden ajudar molt a viure el futur. No sé, per exemple, el Xavier... jo, tu, Gaspar, doncs a vegades estem davant d'una gran audiència. I potser un dia dius, estàs una mica nerviós, però si recordes totes les conferències que has donat, la teva força interior de que ja ho has fet en el passat, això ja et dona seguretat i ja se't passen els nervis de 3 segons, no? Per tant, jo crec que hi ha una part del nostre passat que ens configura en el present i ens configura bé, ens dona fortaleses, ens dona valors i que és com el nostre equipatge positiu que ens ajuda a viure millor.
Això se li diu, en termes del llibre, com ho explico, és la nostàlgia. Però no és la nostàlgia, la duresa de la nostàlgia de la persona que vol tornar a un lloc on pot tornar. No és el patiment d'aquella persona que està sempre esperant que torni al passat, sinó una altra manera de viure la nostàlgia, que és el que vaig fer jo quan vaig quedar-me en crisi. I jo, després dels Jocs Olímpics, l'any 93, que ho vaig perdre tot, no vaig fer un acte d'anar cap al futur i pensar què vull fer, sinó vaig fer un acte de nostàlgia. Nostàlgia en quin sentit? Què és el que jo de jove m'agradava? Què és el que jo de jove disfrutava? Era feliç? M'agradava molt de fer? Home, doncs mira la política, en aquell moment tots eren polítics, o la psicologia. Ostres, a mi m'agradava molt la psicologia, tu. Saps? Vaig fer una remembrança respecte als aspectes positius que té el que he viscut. Per tant, hi ha una nostàlgia, en el ben entès, que és positiva en tant que reforça el que està dient la Míriam. Però la paraula nostàlgia és una mica enredosa, perquè sempre ens fa pensar en el patiment d'allò que has perdut, etc etc. Però molts estudis es diuen, no, també serveix per fer el que la Míriam ens estava explicant, que és rememorar totes aquelles coses que m'han sigut útils, positives, i que puc recuperar per la meva vida present.
El repte, Míriam Subirana, i ja en la recta final de la teva intervenció, i després continuarem parlant amb en Xavier, no? A veure també ell què en pensa. El repte de deixar anar el passat, Míriam, passa per la ment racional? Perquè hi ha gent que diu, ostres, però que difícil, em marquen molt aquests records, jo no sé si de manera racional m'hi veig en cor de desempallegar-me, no? De canviar la narrativa. Tu com ho treballaries, Míriam?
A veure, crec que és una pregunta molt bona i que dona per molt. Breument, jo diria que hi ha una part que és la racional, que és la de la que hem parlat, la narrativa. Hi ha una part molt més emocional dels sentiments aferrats al passat, a com era abans, com ho sentia abans, i hi ha una part que és del cos, és a dir, perquè el cos també recorda. Tu vas pel carrer i sents una olor i de sobte et recordes d'una amiga que vas tenir, un amic que feia aquell mateix olor, no? Que tenia aquell mateix perfum, i et ve el record del passat. Per tant, no és només una cosa racional, i per la persona que està enganxada, com dius, Gaspar, amb una narrativa negativa sobre el seu propi passat, jo crec que hi ha diferents mecanismes i diferents eines que podem fer servir. Per exemple, hi ha una que jo aconsello molt, que són les pàgines matinals, que és cada matí escriu el que et surti, tres pàgines abans de començar en el dia a dia, quan just acabes de despertar i estàs encara una mica connectat amb el subconscient dels somnis i d'haver-te despertat just ara, en aquell moment, i al anar escrivint vas deixant anar, fins que surt aigua clara. L'altra és rebre acompanyament, algú que t'ajudi a canviar la narrativa fent-te preguntes, o sigui, no fent-te inventar una altra narració, sinó veure-la des d'una altra perspectiva, des d'un altre punt de vista, de manera que puguis mirar el teu propi passat des de, bueno, com ho van viure els altres. Tu ara estàs molt aferrat a com ho vas viure tu, els altres al teu voltant potser ho van viure d'una manera diferent. Les circumstàncies potser eren unes, ara són unes altres. I una mica com anar obrint aquesta consciència perquè la persona no es quedi encallada en què és molt difícil, no? Mm-hmm.
Míriam, sí. Pensant en el futur, que no se t'escapi l'avió. Sí. Escolta, moltes gràcies per aquests minuts, acompanyant en Xavier. Ha estat
gràcies.
Un plaer. Molt bon viatge.
Gràcies, Míriam.
I fins aviat,
gràcies,
i fins aviat a l'estudi.
Fins aviat.
Una abraçada.
Una abraçada.
En Xavier, clar, tu proposes un camí, no? Un trajecte també per anar deixant sí. anar al passat. I suposo que aquests dies, voltant, arreu de Catalunya i Espanya, t'has trobat gent que t'ho ha fet aquesta pregunta, que és, ostres, per mi és un llast, és molt difícil, si fos tan fàcil...
Sí, perquè, clar, ara la Míriam una mica ho estava esbossant, és un treball de triple acció, no? Hi ha una acció cognitiva, evidentment, perquè pots canviar el punt de vista, pots repensar allò que dèiem, mira el focus, amplia el focus, mira més. Però després ve un tema que és molt important, que és l'emocional. Generalment la gent ho veu molt difícil, però ho veu molt difícil perquè està atrapada. I fixa la paraula que utilitzo, que és atrapada.
Parles de presons, eh?
Presons.
Una presó interior.
Estan atrapades en emocions contínues. És a dir, que hi ha una emoció líder, hi ha una emoció que es manifesta d'una forma contínua, que apareix automàticament, a la qual hi estàs enganxat. I fins que no et desenganxis d'aquesta emoció, creuràs que el que estàs sentint i vivint és verdader. I llavors aquí és on entra el treball en donar-te compte que l'emoció que estàs sentint, tot i que la reconeixes i tot i que està apareixent en aquest moment i és així, i te la pots permetre sentir, però no la relacionis amb el present, relaciona-la sempre amb el passat. Dona-te en compte que això és una pega que se't va quedar enganxada a partir d'una experiència i que fins i tot podria passar, podria esdevenir-se, que siguis addicte aquesta emoció. I, per tant, que tinguis com una mena ja de fixació a la qual t'agrada anar a parar aquestes emocions perquè et recorden d'alguna manera que la teva identitat està vinculada a aquestes emocions.
Sí, sí. La persona, amb la millor intenció, sense voler-ho de cap de les maneres, ja busca situacions
Exacte.
Una mica que provoquin aquella emoció, no?
Efectivament.
I reafirmar-se.
I aleshores és com una droga, igual. Sí. És mateix actuant com una droga, com una addicció. I, finalment, hi ha la part del cos, que la part del cos és la representació, és que perquè ens entenguem, de la ment inconscient o la ment subconscient. Què vol dir? Aquelles coses que han quedat impregnades en el cos però que no en tenim una consciència clara. La Miriam posava el cas de doncs, aquesta persona que passa amb un perfum i et recorda tota la... Però imagina't una persona abusada que va viure abusos de petita i té, per tant té un trauma. Aleshores, quan entrem en el trauma entrem en una experiència complicada respecte al passat perquè no és lògica. No té una seqüencialització argumental. No la pots recordar vivament, sinó simplement tens fragments, trossos. La teva ment està com dissociat. Fins i tot tens dubtes de si et va passar o no et va passar. I aleshores convé, a poc a poc, un treball molt tranquil, pacient, amorós, d'anar que la persona vagi a poc a poc recollint els fragments que van apareixent de forma, al millor, amb una escriptura d'aquestes de bon matí, o fent un EDMR, per exemple, o senzillament donant-te compte, no? Recordo el cas d'una persona que de cop i volta un dia va venir i diu, escolta'm, em sembla que he descobert alguna cosa. Diu, què et passa? Diu, vaig anar a un lloc i una persona fumava amb pipa. I no ho vaig tolerar. No per l'olor de la pipa, que m'agrada, fins i tot, diu, seria un olor per mi agradable, ni perquè algú fumi. Era perquè aquell olor de pipa em va recordar una escena antiga i em va portar cap a l'abusador. I llavors, tot ve d'aquí, però fixa't, ha hagut de ser una cosa fragmentada, ha hagut de ser un tall que no t'esperaves. Aleshores, la recerca respecte al passat té a veure més amb això, amb la recerca d'aquests fragments que han quedat com perduts en la ment i que a vegades el fet de retrobar-los en forma d'una ressonància, en forma d'un olor, d'una memòria semàntica, sensorial, et porta a que comencis a poder elaborar el record. I aleshores sí que pots fer una autèntica ressignificació del passat.
Eckhart Tolle. El passat no té poder sobre el moment present.
Sí, efectivament, el passat no té poder sobre el moment present, això és tant de bo, eh? Tant
sí,
de bo.
Tant de bo, però hi ha un... Avui en dia, sobre això hi ha dues coses a dir, no? O tres. Una és que hem d'anar amb compte, arran del llibre del Tolle, que fixa que és curiós perquè generalment no l'hem qüestionat mai a la vida. Gairebé que és una bíblia. El poder de l'hora és una bíblia. I en canvi, darrerament, començo a sentir veus no crítiques, en el sentit crític, sinó en el sentit de dir, bé, d'acord, però ara continua sent un producte del temps. I potser no és un tema del ara, no és un tema d'espai-temps, sinó és un tema de presència. Què és l'important? Que tu estiguis present, que tu hi siguis. És igual si és ara, si és després, si és... que tu hi siguis. Per tant, més que present, més que ara, és presència, no? En aquest sentit, algunes persones s'exigeixen una mena de presentisme que li diem ingenu perquè és un presentisme de que només val el present. No, no, és que el passat no té cap sentit. Home, no té cap sentit, però t'ha configurat i moltes coses les arrossegues d'aquí. I el futur tampoc no té cap sentit. El futur ja vindrà aquí i allà. No, no, sí, perquè tot el que vius sempre està mirant cap endavant, no està mirant enrere. Per tant, aquest quedar-se tancat només en la gàbia del present pot ser que et perdis part de la teva experiència, que també està inscrita en la teva psicologia, no?
I llavors, des d'aquest punt de vista, com veuries el mindfulness, no? Una mica i totes les pràctiques formals o informals.
Però aquesta pràctica m'ha d'ajudar, al final, a que jo estigui present. No tant el fet de dir soc conscient, si soc conscient perquè estic present bevent. És a dir, és la consciència, que això algú dia ja ho treballava, és a dir, no, tampoc estic inventant res de nou, però moltes tècniques van a parar aquí. No es tracta tant que siguis conscient del gust que té l'aigua o no té gust, o que el micròfon és d'aquest tipus, o que ara m'estic cordant la sabata, sinó jo hi soc present cordant-me la sabata, i jo estic present bevent, tinc plena consciència que bec. Aleshores, aquesta presencialitat crec que és el que avui, d'alguna manera, ens pot donar solucions justament a no quedar-nos molt atrapats en el passat.
Si existeix un mite que descrigui millor, escriu en Xavier Guix, l'actitud amb el passat és el d'Orfeu i Eurídice, sí, el músic i la nimfa de la mitologia grega. Orfeu pateix la mort de la seva estimada quan és mossegada per una serp. Desesperat, implora clemència a l'inframont. Aquests, commoguts per la seva habilitat musical, li concedeixen, però amb una sola condició innegociable. Orfeu ha de caminar davant Eurídice sense mirar enrere fins que abandonin l'inframont. Quan ja són gairebé a la superfície, Orfeu es gira per veure si Eurídice el segueix. En aquell moment, ella desapareix per sempre. És un passatge molt simbòlic, alegòric.
És molt simbòlic, però hi ha unes quantes alegories. Una, per exemple, és d'un premi Nobel, que també cito en el llibre, que diu cal, no sé la paraula exactament, cal dinamitar o alguna cosa així, tots els ponts que queden darrere teu perquè no tinguis la temptació de tornar enrere. I això també ho va dir Machado. I al volver la vista atrás, hay que ver la senda que nunca hay que volver a pisar. Per tant, ja tenim diferents arguments que ens recorden que el mirar enrere ha de tenir només una condició prèvia importantíssima. Per a què estic volent tornar al passat? Per a què estic utilitzant ara el passat? En un retir que vam fer fa poc i que justament treballàvem tots aquests temes, me'n vaig donar compte, en el llibre en surten unes quantes referències, però em vaig donar compte que hi havia dos grans motius pels quals la gent torna al passat. Un és perquè hi ha una necessitat de recuperar sentit a la vida. I per què necessites recuperar sentit a la vida? Perquè en el present l'has perdut. És un moment en el que no tinc orientació, no sé cap on tirar, no sé què haig de fer amb la meva vida, on tinc alguna referència, on puc començar a construir alguna cosa a partir del passat. Llavors, molta gent busca a partir del passat sentit a la seva vida. I una segona condició que també vam descobrir, que em va sobtar, però em va agradar molt que la gent ho fes explícit, és l'arrelament. A vegades tornem al passat perquè ens falta arrelament. En el present no ens sentim prou estimats, prou arrelats, prou que formem part d'una comunitat, d'una família. No ens sentim reconeguts. Aleshores, aquesta falta de reconeixement em fa sentir que em sento molt sol, que em sento molt deixat a la vida. I, per tant, què faig? Anar-me'n al record. El record de quan jo estava amb la família, quan jo tenia aquell nòvio o aquella nòvia, quan jo tenia aquella colla que fèiem coses junts. Aleshores, d'alguna manera, estic buscant a través del passat un cert sentit d'arrelament. Però és important que entenguis que no t'has de creure que el que tu estàs tornant enrere és la veritat i que el que tu vols és tornar enrere, sinó que el que t'està dient tot és que ara, en el present, necessites cercar més bon arrelament.
També les persones que ja tenen una edat, o sigui, què els diries a les persones que tenen molt més passat que no pas futur i que diuen, ostres, però si en la línia del que estàs comentant, no, el passat pràcticament és tot el que tinc, no? I quan hi penso, doncs, sóc feliç.
Si és feliç, cap problema. El tancament, per la maduresa, el tancament del passat ha de ser la gratitud. És com dir, tornar al passat ha de servir. Una, si hi ha quelcom que s'ha de tancar, i aquí és on apareixen els penediments. Saps que hi ha alguns llibres que, almenys un de molt conegut, que parla sobre els penediments de la gent abans de morir. I el penediment número 1 de la gent abans de morir és no haver viscut la vida que jo volia viure. He viscut massa pels altres, he viscut per treballar, he viscut per viure el que m'han dit. He fet més cas als altres que a mi mateix. Per tant, hi ha una pèrdua de presencialitat, justament el que estàvem dient, hi ha una pèrdua de presencialitat. Aleshores, aquest és un paradigma molt important que cal tenir-lo ja com dir, d'acord, però amb les altres coses que vaig triar també vaig poder aconseguir fer una vida i la que vaig aconseguir fer. I després hi ha el tema del perdó. Necessito perdonar alguna cosa? Necessito perdonar algú? Necessito que em quedi en pau amb certes converses o amb certes persones? Per tant, és important que quan afronto aquest ja no tinc més futurs, i dic molt passat, però haig d'afrontar aquestes cosetes, el perdó, el reconeixement, els penediments, i finalment la gratitud. I això és el que en diem anar-se'n en pau. Me'n vaig en pau. Me'n vaig en pau per què? Perquè he conquistat el meu passat. Per tant, he mirat enrere, això ens ho deia l'Oriol Pujol, el nostre mestre, he pogut mirar enrere amb pau i tranquil·litat. I mirar enrere amb pau i tranquil·litat vol dir això. No em crida res, no em remou res, no guardo res, no hi ha res que em faci tremolar, no hi ha res que quedi pendent. Ho he tancat tot, he pogut donar les gràcies, he pogut demanar perdó i he pogut entendre les culpes i els penediments que jo mateix m'haig de perdonar. I ja està. I arribo aquí i estic en pau, i ja em puc morir en pau.
Et sents anant una mica contracorrent, no? En una època en què hi ha molta divulgació al voltant de...
La longevitat.
Sí.
Que no, és el meu proper llibre.
Ah, mira.
T'estic fent una exclusiva.
Molt, gràcies.
Que és el llibre sobre la maduresa a partir de la mitjana edat i sobretot en un lloc on la gent, per una banda, creu que no té futur. Quin futur hi ha? Pff, aquest futur és una merda, aquest futur que ens espera és un desastre, la gent creu que serà pitjor, i davant de la promesa de viure 150 anys...
Encara me'n recordo del programa que vam fer quan vas fer 50 anys.
Exacte.
No? Sí, te'n recordes?
Amb el Francesc Miralles.
Sí, sí, sí. Aquí li dediques el llibre.
Eh? Efectivament. Sí. I per tant, és una contradicció de les que estem vivint, no? Aleshores, avui ens hem de situar davant d'això. I sobretot creure que com sempre hem dit, no? La vida no depèn de nosaltres, la vida se'ns dona i la vida se'ns traurà quan se'ns hagi de treure, tinguem 150, 160 o tinguem la pastillata o tinguem el que tinguem. Per tant, mentre som aquí i tenim el cap clar i el cor obert, perquè quan et tornes gran el cor es va obrint, aleshores és quan un pot fer aquest tancament que dèiem i quedar-se en pau. Ah, si a més resulta que tinc bona salut, perquè he conreat una bona salut, una bona alimentació, i encara continuo sent útil, i encara tinc ganes de crear coses, doncs per això en el propi llibre parlo dels late boomers, que són els últims de la meva generació, els late boomers, que són la generació boomer, els del 60, que són els que encara continuen molt actius, i et trobes amb gent de 70, 80 anys, que encara està molt activa i que fins i tot han començat nous oficis o noves activitats i fins i tot han triomfat. Per tant, no ens hem de tancar mai les portes.
Bé, abans d'acabar, m'agradaria acabar parlant de l'esperança.
Eh? Sí,
tu dius,
molt important.
Quien mejor me permitió entender la esperanza fue la inspiración de Fray Luis de León. La esperanza encierra en sí el fruto cierto.
Exacte.
Dius que no és l'espera, sinó la confiança incondicional en que el que hagi de ser
ja ho és.
Ja ho és.
Per tant, no cal que embralli amb la vida, no cal que embralli amb el món i no cal que embralli amb les coses. El que ha de ser serà, perquè ja està contingut en tot. I el que jo puc donar i el que jo sóc ja està contingut en mi. La meva tasca només és ajudar que això es desenvolupi en la seva màxima expressió. Per tant, ser el que som, i amb això totes les tradicions estem cridats a ser el que som. I aquí és on l'esperança per mi és una resposta actual a aquest desencís de viure sense temps i sense futur. Sobre aquesta idea de no hi ha futur, aquesta idea de això està molt malament, això està molt podrit, ha de venir acompanyat, i bé acompanyat, sortosament, de molts pensadors que estan traient llibres sobre l'esperança, no? Francesc Torralba, l'Estamí Torralba, el Bian Chulhan, és a dir, hi ha molta gent que està apostant per dir no, hem de recuperar l'esperança. El Premi Nobel de Literatura diu, ja he perdut tota esperança. El seu discurs del Premi Nobel va dir, ja he perdut l'últim cartutxo que em quedava d'esperança. És a dir, aquest viure desesperançat ens talla tota capacitat de maduració. Perquè si no hi ha futur, no puc madurar. Per què serveix madurar? En què haig d'invertir? Si no durarà. Per tant, tot procés, perquè acabi sent el que pot ser, necessita del seu temps, el seu espai per madurar. Si no hi ha futur, no hi ha maduració. Què hi ha? Immediatesa. Compulsió. Carpe diem, que és on som ara.
La frase que tu esmentes, que sigui el que Déu vulgui, n'ets partidari?
Sí, totalment. En el ben entès de que no hi ha un Déu que m'està dient... Ara això, és a dir, que no m'estan seguint la meva trajectòria, sinó que justament accepto que la voluntat de la vida és molt més gran que jo, que la vida no va de mi, que no sóc jo qui la controlo, i que l'entramat de la vida, aquesta mena d'idea quàntica de l'entrellaçament, la vida és un conjunt d'entrellaçaments on tot està connectat, va donant resultats i a vegades m'afavoreixen i a vegades no. Aleshores, creure que tot depèn de mi, que tot m'ho posen per mi, és que m'han posat això perquè prengui, coses d'aquest tipus. Això són falòrnies que als humans ens agrada molt muntar, no? El meu amic en Vilaseca va escriure un llibre que es deia Les casualidades no existen. I jo n'escriuré un, no crec que ho faci, però se m'acudia dir, les casualidades no existen, però les causalidades tampoco. Perquè les causalitats les veiem quan mirem enrere. I és la ment humana que necessita trobar un sentit a tot el que ha passat. I per això comencem a veure cadenes de resultats que han portat a que arribem a cert lloc. Però realment existeix també la causalitat? Pregunta-li al Sergi Torres.
Bona pregunta, me l'apunto.
Apunta-te-la.
Sí que no puc passar per alt la qüestió de la felicitat, perquè que tu dius... Bé, que et feia mandra parlar-ne
sí,
fins ara.
Sí, en el seu moment,
i,
sí.
I escrius, la felicitat no depèn de tenir un passat perfecte, sinó, a la línia també del que comentava abans la Míriam, de la capacitat d'evitar en un ara sense que el passat s'imposi. Si estem evitats essencialment per la felicitat, tan sols hauríem de continuar sent nosaltres. Admeto tanmateix, escrius, que el problema no és la felicitat, sinó nosaltres, que no sabem ser feliços. Potser sigui a causa que comptem en excés el temps, i comptar el temps és angoixar-se.
I sense cap mena de dubte. I jo, mira, vaig arribar a la conclusió de dir aquest tema de la felicitat que em feia, de veritat, molta mandra, perquè ja n'han parlat tant, la filosofia... A més, avui en dia hi ha com una mena de desgrat de la felicitat, no? Tot i que ara estava a Madrid i estàvem fent el Congreso de la Felicitat. Però, bueno...
De fet, aquí, en aquest programa, pràcticament no anem... O sigui...
S'ha parlat molt poc.
No, i sí, no? I, per exemple, l'enunciat felicitat, no? I tot, vaja, no, al llarg de 20 anys, tots els professionals que heu vingut, és un concepte que no parlem així explícitament, no parlem de felicitat, podem parlar de benestar, de plenitud...
Eh? Exacte, aleshores jo també m'apunto amb això, no? Aleshores, la paraula felicitat al final és una paraula com espiritualitat, com Déu, són paraules que s'han anat buidant, s'han anat corrompent i que s'han anat associant a moltes coses que no són. Per tant, des d'aquí no m'agradava escriure. Però llavors em vaig reflexionar, primera, el que has dit abans, es pot ser feliç arrossegant un mal passat sense resoldre? Llavors, aquí ja se'm va vincular el tema de la felicitat. I llavors aquí ve l'última part del llibre, però de quina felicitat parlem? És una felicitat que és aquella que només desitgem, i sempre desitgem, la gent que estimem. Jo li pregunto a la gent, vale, no volem parlar de la felicitat, però tu amb el teu fill, jo et pregunto, què desitges profundament pel teu fill? I tothom et diu que sigui feliç. Per tant, la felicitat acaba sent un concepte que d'alguna manera ve a simbolitzar l'expressió última de l'experiència humana, que és una experiència, a més, múltiple. Té moltes cares. La satisfacció, l'alegria, la unitat, l'amor, el benestar... Hi ha moltes maneres de descriure, diguem-ne, diferents aspectes de la felicitat. Per això quedar-nos només amb una idea i que hi hagi només una cosa que sigui la que ens proporciona la felicitat, aquí ve l'error.
Xavier, gràcies per haver escrit El reto de soltar el pasado. Parles també molt d'exemples
sí,
que t'has trobat
sí.
A la consulta.
I les presons que has dit abans, no?
Està les presons interiors.
La culpa, la rancúnia, el ressentiment, el masoquisme moral, el victimisme, els dols mal resoltos, les programacions, els deures familiars que no tampoc s'han resolt, el futur que queda d'alguna manera restringit, perquè hi ha persones que han viscut experiències que quan han acabat han dit mai més. i han bloquejat el futur. Aleshores, això és una cosa que ve del passat però que bloqueja el futur. Aleshores, ho hem de tenir molt en compte.
Sí, o sigui, m'imagino que és un percentatge molt alt de consultes psicològiques també que veus, no?, en el dia a dia.
Efectivament, de fet està basat en la consulta psicològica.
Sí, sí, sí. I també en l'àmbit de la parella?
També, també, tot, absolutament, sí, sí.
Doncs és tot un repte, deixant el passat. En Xavier està voltant aquests dies per Catalunya i per Espanya.
I la Rosalia, que hem començat per aquí...
Sí, bueno, també les cites.
Diu, dèiem, sempre que recuerdo, recuerdo un poco diferente y siempre que lo recuerdo en mi mente es verdad. Però llavors acaba dient, y cuando mi alma se desparrama o se desparrame, que vol dir el dia que jo ja me'n vagi, l'únic que demano és recordar-me del viscut. Per tant, d'alguna manera, tenim una certa, com dir-t'ho, sensació de que la memòria i el record, i sobretot allò que no volem oblidar, té importància en la nostra vida. Hi ha com una ètica de la memòria. Hi ha com una mena de necessitat de que la nostra vida hagi tingut sentit. I per això, quan recordo, vull recordar que realment el que he viscut ha valgut la pena.
Xavier, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
D'aquí uns instants a l'Ofici de Viure, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure, ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
L'altre dia ens parlaves de la bellesa del conflicte, que és un tema que et dona per molt, i ens parlaves del conflicte entre el líquid i la temperatura que provoca un núvol, gràcies a l'evaporació. O sigui que del conflicte en poden sortir coses boniques, ens deies.
Sí, és cert, i a més, clar, ens permet l'exemple que estàs recordant ara, és un... exemple que nosaltres el podem veure impersonalment, no hi ha emoció involucrada. La dificultat que tenim a l'hora de veure i viure el conflicte com un espai de creativitat o de creixement és perquè nosaltres li posem la nostra interpretació i li posem la nostra emocionalitat dins del conflicte, creant un conflicte del conflicte. Aleshores, se'ns fa molt més difícil entendre i veure aquesta perspectiva que té de potencial. Però... si l'apliquem, per exemple, dins pròpiament del fet humà en les relacions, és molt obvi que un conflicte, si jo no imposo ni impero el conflicte amb les meves interpretacions o emocionalitat, veuré que hi ha el xoc de dos punts de vista. Si jo veig que un conflicte entre dues persones és el xoc de dues perspectives que es defensen, el primer que faré serà deixar de defensar la meva perspectiva per poder obrir-me a veure que dins del conflicte hi ha una perspectiva més gran que la meva. I aleshores jo, a través de la meva perspectiva, podré aprendre una de nova. Això em permet que la meva perspectiva maduri, creixi i descobreixi una saviesa inherent que tots tenim, que és la saviesa de saber viure, la saviesa de saber sentir i la saviesa de saber estimar-nos, que està adormida i el conflicte ens ajuda a despertar.
Et proposo encara continuar-ne parlant un altre dia, Sergi, perquè se'ns acaba el temps. Jo et preguntaria, o et preguntaré la setmana que ve, si et sembla bé, si hem d'acabar renunciant, per tant, al nostre punt de vista. Però la setmana que ve ho parlem. Gràcies,
ho
Sergi.
Gràcies.
A la nostra audiència també. Moltes gràcies. Una abraçada.
sorte lontana sia la morte.
Mentas del Vatican come una chimera cattura la mia sorte lontana sia la morte. Mentas del Vatican, mentas del Vatican.
Selvatica.